Diumenge, el segon seguit a les 12 abans que s'animi la cosa.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La temporada passada, a finals de setembre i inicis d'octubre, ens van fer un fart de parlar de calendari atapeït, de doblar cada setmana amb la Copa Federació, que si fase autonòmica, després també l'estatal, la possibilitat que ens van tallar a Sa Pobla de jugar a la Copa del Rei i més tard a l'hivern la Copa Catalunya, que no era prioritària, però et vas animant, et vas engrescant, elimines el Lleida, el Terrassa i amb la tonteria van ser tres partits més. No estem encara en aquest punt, però déu-n'hi-do, com s'ha anirà animant també el calendari a partir d'ara. Diumenge a les 12, Sabadell-Teruel, clavada una setmana justa entre l'anterior partit i aquest. Però a partir d'aleshores, compte perquè la setmana serà curtíssima, la visita a Santo Domingo la setmana que ve és divendres a les 7 del vespre i pendents encara dels horaris de Copa i de Torremolinos, avui podria ser un bon dia, fins a principis de novembre, en qüestió de poques setmanes, tindrem aquest Alcorcón Sabadell, el Sabadell Nàstic, la visita al Poblense en Copa i Torremolinos. Arriba el moment de comprovar el fons d'armari, de parlar de càrregues físiques i d'altres tòpics que arriben quan l'agenda va fer farcideta de partits.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so entre la Rocío García i el Toni González, amb ells comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Javi Puado estarà de baixa 2 mesos. L'atacant de l'Espanyol pateix un esquinç al genoll amb afectació al lligament encreuat. Sorprèn perquè el Real Oviedo ha destituït Veljko Paunović. Llegenda, el conjunt asturià i tècnic artífex de l'ascens. I això que estan fora del descens. És el primer entrenador cessat a primera divisió. A la Champions femenina, doble golejada ahir. Madrid 6, Roma 2 i Sant Pol ten 0, Atlético 6. De tornada al futbol masculí, avui s'enceta la nova finestra de seleccions a Europa. A 3 de nou, Escòcia, Grècia o República Txeca, Croàcia, entre d'altres. Espanya jugarà dissabte a Elx contra Geòrgia. Egipte és l'última selecció que s'ha classificat, que ha confirmat el seu bitllet pel Mundial de l'any que ve. A banda de les tres anfitriones, Mèxic, Estats Units i Canadà, ja són 16 els equips amb la classificació a la butxaca. I al Mundial Sub-20, Espanya ja té rival als quarts de final. Serà Colòmbia, que ha eliminat 3-1 Sud-àfrica. Avui es completen els vuitens amb l'Itàlia, Estats Units i el Marroc, Corea del Sud. Acabem amb bàsquet. L'Uni Girona s'ha estrenat a l'Eurolliga femenina amb un còmode triomf. Per 33 punts de diferència van guanyar l'Arkak Dinia i també va vèncer a l'Eurocopa masculina el Manresa contra un altre polonès, l'Slask Wroclaw. Els de Diego Campos van imposar 74-62. Sumari de l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Avui passarem per la nova Creu Alta amb l'acord que es presenta ara entre el Sabadell i Quirón Salut. Parlarem del Vietnam, no metafòricament, sinó tal qual, literalment, amb Alfredo Pedraza. Tindrem segona catalana, la renúncia del Sabadell Rugby Club, vòlei, waterpolo, avui sí, Francisco Roldán, camí dels Països Baixos pel Mundial de Gravel.
L'actualitat de la primera ref.
Ecaín ha comparegut en roda de premsa a Múrcia, van gairebé a roda de premsa per dia, allà. A l'Eldense, qui va parlar és la nova presidenta, Carolina Holguín, del grup estranger que ja dèiem ahir, que controlen també el Llaneros del seu país, Colòmbia, i el Belinzona, a Suïssa. Primera presidenta dona, per cert, en 104 anys d'història de l'Eldense, i aquest també és un fitxatge exòtic, Hussein Carneil, afganès però afincat a Suècia, arriba a l'Atlético Sanluqueño procedent del Göteborg suec.
La notícia curiosa.
El Dečić Tuzi de Montenegro és el únic equip de tota Europa que a aquestes alçades lidera la primera divisió del seu país, tot i tenir un balanç de gols negatiu. Els balcànics han fet 15 dianes, n'han rebut 16, però amb els 20 punts que sumen encapçalen la taula a Montenegro.
De quin partit no estarem pendents?
De l'AGEP Duanes, a 2-6 First Division de Burkina Faso.
I a les xarxes socials.
El vídeo del Centre d'Esport Sabadell netejant els seients i el rentat de cara perquè torni a lluir ben viu el color blau dels seients de la nova Creu Alta. Aquest diumenge trobareu alguna cosa diferent, arlequinats, deia a xarxes el propi Centre d'Esports.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem Sergio García i, a més, a la IA li preguntem qui és el millor esportista de la història de Sabadell.
Depèn de molts criteris, com èxits internacionals, impacte local, longevitat, popularitat, etc. I hi ha grans noms, com l'Ashvin Bildabur, la Maika Garcia o el Joan Serra. Però si n'hagués de dir només un, potser seria David Meca. Per ressò internacional en la natació en aigües obertes i la visibilitat que ha tingut.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, gairebé 9 minuts per sobre de la una. Coincideixen, ChatGPT i el Toni González. A l'hora de pensar en David Meca com un dels esportistes de més renom, de més èxit a la història de l'esport sabadellenc, avui un dijous una mica estrany, amb roda de premsa, però no en l'aspecte futbolístic, sinó en el mèdic del Centre d'Esport Sabadell. La tenim ben coberta amb el Sergi Garcés i després connectarem una estona amb ell perquè ens expliqui una miqueta aquest acord de renovació de l'acord de col·laboració per un any de l'Hospital Universitari General de Catalunya amb el Centre d'Esports Sabadell. Per via interna, intueixo que el Pau Vitorí no està gens d'acord amb la intel·ligència artificial i això de que David Meca sigui el millor de l'esport. Això, en tot cas, ho deixem per un altre dia a la tertúlia. Deia que Quirón Salut arriba a aquest acord per renovar el vincle amb el Centre d'Esports. S'està presentant a hores d'ara, en un dia que pot ser que comporti també horaris, però de moment es desconeix. No si hi haurà o no, sinó quan sabrem directament, per exemple, el partit de Copa contra el Poblense a Sa Pobla, quan s'acaba de jugar. També hem de conèixer, això segur, el tema de l'àrbitre pel Sabadell-Teruel d'aquest diumenge a les 12. I un dia que ens deixa també un nou entrenament, el segon de la setmana pel Centre d'Esports Sabadell, que de moment continua amb l'absència de Sergi Segura. Ahir ja comentàvem el tema de les molèsties que arrossega. Les proves mèdiques del castellonenc han determinat que no pateix així d'entrada, o no ho sembla com a mínim, una lesió greu, però continua arrossegant aquests problemes musculars i, per tant, de moment el de Villarreal no s'entrena amb la resta del grup i continua la llista de dubtes, no m'atreveixo a dir si baixa confirmada, però com a mínim dubte de cara al partit contra el Teruel. De fet, a hores d'ara deu estar parlant també l'entrenador del conjunt aragonès. Ahir teníem un tastet i demà l'escoltarem també aquí a l'Hotel Suís, i el que fem ara és escoltar a un parell de jugadors del Centre d'Esports. D'entrada, el brasiler Arthur Bonaldo, un dels gairebé intocables per Ferran Costa en aquesta rereguarda arlequinada, dient una mica la línia del que deia el propi Vicente Parras ahir, que deia, no, a mi ja m'agrada, a mi com a entrenador, al grup en general, que ens posin en el carro dels de baix, que ens parlin del Teruel com a candidat al descens, etc., perquè ens rebel·lem contra això, ens serveix per agafar encara més energia contra aquests pronòstics. Doncs diu Bonaldo que el nom no diu res en aquesta categoria, per tant, que no es refia de ningú, que és evident que la nova Creu Alta ha de ser el puntal, ha de ser el fortí que doni més punts al Centre d'Esports Sabadell, però, en tot cas, que això de jugar contra el Teruel després d'haver tingut, per exemple, equips com l'Eldense o com el Cartagena, no diu absolutament res.
Si tú ves los resultados de cada semana, de cada partido, tú ves equipos que en teoría tenían que ganar y pierden, un empatan, es porque la categoría te exige mucho, hay poca diferencia entre los equipos, ¿no? Entonces, nuestra idea en casa, siempre ganar. O sea, hoy fuera también nuestro deseo era ganar, pero tú valoras un punto, pero en casa nuestro deseo siempre es ganar, pero los equipos te lo ponen difícil, es normal.
D'una banda, Arthur Bonaldo, de l'altra, Diego Fuoli, llegia l'estadístic de capçalera, no del Sabadell, sinó de tota la categoria, el Pedro González, el mestre lleonès, que deia que Diego Fuoli porta 12 porteries a zero en aquest 2025 i la dada cridanera que apuntava és que només el porter del Sevilla Atlético, Alberto Flores, té un registre superior, el supera amb 13 en aquest 2025 a Primera Federació. Doncs no seria un mal dia, diumenge, per poder sumar la 13a. Un Diego Fuoli que diu que estan a dalt de sortida, que totes aquestes estadístiques que portem dies repassant s'agraeixen, però que tampoc s'hi capfiquen gaire.
Gusta verse ahí, es innegable, eso habla bien de nosotros y de que estamos haciendo las cosas bien, pero como te he dicho antes, tenemos todavía mucho margen de mejora colectivamente y es en lo que hemos de centrarnos durante la semana. Si seguimos ganando, seguiremos estando arriba y ya está, tampoco hay que darle muchas más vueltas, como has dicho. Llevamos casi un sexto de la competición, no es momento de cantar victoria ni de nada, de saber que hay cosas que hacemos bien, pero que tenemos todavía mucho margen de mejora.
Molt marge de millora, diu el porter aragonès, que jugarà contra els seus veïns del sud. Ell és saragossà, jugarà contra el Teruel aquesta setmana i que per segona setmana consecutiva jugarà un diumenge a les 12, igual que ja va passar al Maulí, a Antequera, i com dèiem, van començar en un calendari que no diré que fa pujada, però sí que va més atapeït en les properes setmanes, amb la Copa del Rei i, sobretot, per una qüestió de timings, d'horaris, el fet de jugar diumenge a les 12 a casa contra el Teruel i que tot just 5-6 dies després, el divendres, recordem, divendres, a més en el primer torn, a les 7 del vespre, aquest Alcorcón Sabadell a Santo Domingo. Per Fuoli, res significatiu això de jugar un diumenge a les 12, més enllà de potser tenir la gespa una mica més seca del normal.
Cada partido que juegas a una hora diferente, pues te exige cosas diferentes. A las 12 más calor, los esfuerzos se notan más, el campo se va secando, aunque vimos jugar de verdad en un tapete que, bueno, al final sí que es verdad que cuando estaba seco por la hora a la que es, costaba más darse esos pases, más tener esa continuidad. Y bueno, pues otra jornada a las 12 la semana que viene y a ganar, tampoco puedo decirte mucho más. Prepararemos el partido bien, para ello estamos preparados, entrenamos por la mañana nosotros también, con lo cual no es excusa, es partido a las 12 para nosotros y para el rival, nosotros intentar ganar como sea.
Acaba de sortir la designació arbitral. Javier Figueiredo serà el col·legiat d'aquest Sabadell-Teruel. Demà a les estadístiques, al llibre de registre, totes les dades d'aquest bon home que s'encarregarà d'impartir justícia diumenge a les 12 en aquest duel de la 7a jornada. Anem cap a la nova Creu Alta, perquè ha acabat ja aquesta roda de premsa de presentació de l'acord de col·laboració per un any de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Quirón Salut, amb el Centre d'Esport Sabadell. Hola, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Avui amb la bata mèdica posada, eh?
Bé, jo no me l'he posat perquè tinc un mínim de vergonya i de respecte, en aquest cas, al món sanitari, i no m'agrada fer bromes amb aquestes coses.
Sempre m'ha semblat un insult que la de periodisme i la de medicina es considerin carrera, veient el que han de pencar els uns i com ens vam columpiar alguns, com a mínim, a la de periodisme. Però vaja, de l'acord, Sergi, a mi em crida l'atenció, es converteix en patrocinador principal del futbol base masculí del Centre d'Esport Sabadell, i una marca que estarà fins i tot present a les equipacions de joc, fins a cadet, oi?
Sí, sí, sí. És una de les dels dos aspectes que s'ha volgut destacar d'aquesta roda de premsa, que res, s'ha acabat fa qüestió de 2 minuts aproximadament. De fet, els protagonistes ara mateix es troben donant una volta al perímetre, que no per dins de la gespa del rectangle de joc, però sí al perímetre d'aquest estadi de la nova Creu Alta, i són aquest el més destacat, sens dubte, que a partir d'ara, doncs, tots els equips base masculins del Sabadell, des de prebenjamins fins a cadets, com comentes, lluiran, doncs, la marca de l'Hospital Universitari General de Catalunya, del grup Quirón, tant a la primera equipació com a la segona. Recordem que en el cas de la segona equipació del futbol base no és la rosa d'aquest any del primer equip, sinó que continuen heredant la samarreta groga i daurada i verda de la temporada passada. I l'altre aspecte és que s'ha preguntat una miqueta que un vincle que, recordem, es va iniciar en el 2018, com és que es va renovant d'any en any, si respon d'alguna manera no a la falta de confiança entre les dues parts, que s'entén que no ha de ser això, però com és que no es fan contractes a un pèl més més, més llargs, de més llarg termini, no? De més durada, la resposta en aquest cas, molt políticament correcta, anem a dir-ho així, eh? Allò de bé, sempre respectant que el Sabadell tant de bo l'any que ve estigui al futbol professional, i segurament, deia el màxim representant en aquest cas del, de l'Hospital Universitari, el senyor Joan Izquierdo, que segurament si l'equip tant de bo pugi a segona A, doncs deia, home, és que el club llavors ens demanarà més diners per aquest patrocini, per tant, anem a fer-ho any a any, i aquí no hi ha cap mena de problema, com han recordat, doncs serà en aquest cas una vinculació que l'any que ve, quan acabi el contracte, Adri, anirà ja a 8 anys de vida, per tant, més que consolidada aquesta comunió, aquesta relació contractual entre el Sabadell i un dels seus partners, ara ja gairebé principal, com és l'Hospital Universitari de General de Catalunya.
Doncs tant de bo que tingui raó el senyor Izquierdo, i que l'any que ve haguem d'estar pensant en qui patrocina una samarreta al futbol professional. A mi ara mateix em queda molt lluny això d'imaginar-m'ho, però vaja, hi ha gent que juga amb el Pantone de la Hypermotion, ja saps com va això. De la resta, Sergi, hem comentat ja l'última hora esportiva, amb Sergi Segura encara al marge, dins de la llista de dubtes amb les proves mèdiques que s'ha fet, que descarten una lesió greu a priori, però de moment arrossegant aquestes molèsties. La gespa ha passat un dia, tampoc és que hagi canviat molt, però l'aspecte bé, amb alguna clapa habitual, però el que dèiem, no? Aquesta ressembra que ha de servir perquè quan es posi a punt per jugar diumenge a les 12, doncs presenti un millor aspecte que no passarà fa un parell de setmanes.
Sí, millora. Avui que l'hem vist ja retalladeta, a diferència d'ahir, avui, com dius, han aflorat ja algunes de les clapes que hi ha en aquest terreny de joc, i sobretot, deixa'm que t'ho digui, no sé què dirà demà Sergi Parc, que segurament li tocarà venir per aquí a escoltar Ferran Costa, i què parlarem diumenge segur a la prèvia del partit en el Sabadell en joc. A mi em preocupa de manera important, anem a dir-ho així, Adri, l'estat de les dues àrees petites. O sigui, ja de per si és una zona especialment castigada, on trepitgen, on treballen habitualment els porters, però és que avui, no sé, no sé si és que estic en un punt negatiu, però l'he vist especialment molt castigada, o molt castigades totes dues porteries, totes dues àrees petites, fins i tot amb una sensació de sorral de platja, que, insisteixo, ja em direu com ho veieu vosaltres diumenge o com ho veu el públic diumenge, però a mi m'ha deixat realment molt preocupat.
Home, és la part que tradicionalment més està afectada per allò de ser la més trepitjada també, i històricament no només a Sabadell sinó a tot arreu és la que va més desgastada, però vaja, ja ens hi fixarem en la propera visita a la nova Creu Alta. Per cert, que publicava la Primera Federació una dada avui que parlàvem de calendaris atapeïts, m'ha cridat l'atenció i tindrem temps per parlar-ne, però Santo Domingo, inexpugnable en tot el 2025, l'Alcorcón acumula 13 partits seguits sense perdre de local. És el proper desplaçament del Sabadell, o sigui que a veure si serà el centre d'esports qui trenqui aquesta dinàmica. Sergi, si no em dius el contrari, no sé si tens alguna cosa més per aquí.
No, molta tranquil·litat. Com deies, els jugadors que ja fa estona també que corren per aquí per l'estadi de la nova Creu Alta, de fet, la majoria ja han enfilat cap a casa, per tant, ara mateix, fent-se les fotografies de rigor, aquesta fotografia amb la nova publicitat, el nou patrocini ja plasmat a les samarretes que seran del futbol base, com comentàvem, i per tant, últims minuts ja d'aquesta presència dels representants de l'Hospital Universitari General de Catalunya.
Al Vietnam no has estat mai, no?
No.
No metafòricament, literal.
Home, algun Vietnam metafòric sí, però no, el real no.
Doncs llavors no desconnectis, que ara en parlarem. Una abraçada, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Una quarantena d'exjugadors del Centre d'Esport Sabadell segueixen en actiu, però juguen a l'estranger, fora de les nostres fronteres. Aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís voltarem pel món amb ells, tot i que per començar anirem a un destí exòtic, però la veritat, siguem sincers, ens farem la trampa al solitari així de sortida.
Mapa Mundi.
Mapa Mundi. Això que sona de fons és l'himne del Vietnam, 101 milions d'habitants. Hanoi és la capital i a uns 100 quilòmetres cap al sud trobem Ninh Binh, on una ciutat de 319.000 habitants, força més gran que Sabadell. Allà va marxar, després de pujar amb el centre d'esports, Alfredo Pedraza. Això sí, una experiència que va durar res, un parell de mesos, i ara el tenim de tornada a casa seva. Canvi radical de vida, el d'anada i també el de tornada, perquè ara està a Madrid, està jugant al Fuenlabrada a Segona Federació. Hola, Alfredo Pedraza, què tal, com estàs?
Què tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Quina bogeria, m'imagino, d'estar aquí a Sabadell tal i com va anar al final de temporada, marxar al Vietnam pensant, m'imagino, que aquesta temporada la viuries fora de casa i, en canvi, tot el contrari, passar a acabar vivint just a casa teva.
Ah, bueno, no la puedes definir mejor. La verdad que ha sido una locura un poco todo, como fue el aterrizar allí, el ver un poco lo que es el extranjero, el darme cuenta también que hay fútbol más allá de España y más allá de Europa, y la verdad que bueno, el guión me tenía más cosas preparadas, que era acabar en casa, y la verdad que ahora mismo muy contento aquí en Fuenlabrada, y bueno, hemos empezado de una manera un poco irregular, ahora llevamos dos victorias seguidas, así que bueno, poco a poco, ya sabemos que la categoría es larga, difícil, y bueno, no es como se empieza, sino como se acaba.
A més, amb molt protagonisme, jugant molt tu també allà al Fuenla. Anem a parlar de com arriba, primer de tot, aquesta oportunitat de marxar a l'estranger. Després de pujar amb el Sabadell, com t'arriba l'oportunitat? Quines voltes li dones al cap per acabar decidint que era una bona idea, que marxaves al Ninh Binh, aquest equip del Vietnam? Com es cuina, com es treballa aquesta operació que et porta al Vietnam?
Bueno, pues al final mis agentes tienen muchos contactos allí por tema fútbol sala, por entrenadores que han podido llevar allí al sudeste asiático, ya no solo fútbol sala, sino fútbol 11 y en competiciones bastante importantes. Y bueno, pues un día me llega mi representante y me dice que surge esta opción, que bueno, va un staff español y me quieren a mí. Y sé que es verdad que al principio pues yo me quedé un poco en shock, ya tanto yo como mi familia, y la verdad que al principio pues me negué un poco, en el sentido de que es un cambio muy muy drástico. Hay no sé si 16.000 kilómetros de mi casa allí, y bueno, me costó un poco tomar la decisión, pero una vez que le fui dando vueltas, vi la propuesta, vi el hecho de cambiar un poco de aires, de vivir una liga profesional y también a nivel personal una experiencia muy exótica y muy muy gratificante, dije para adelante, y la verdad que una vez que dije para adelante no dudé ni un segundo, y fui para allá con todo el ánimo y todas las ganas del mundo.
Després anem al futbol, però un cop arribes al Vietnam, què et trobes allà?
A ver, yo siempre que me preguntan esto es difícil de explicar, porque lo tienes que vivir. Al final allí la vida es totalmente diferente, o sea, al final todo lo que estamos aquí acostumbrados a vivir, que es, bueno, pues sí que es verdad que por ejemplo en Barcelona hay tráfico, en Madrid hay tráfico, pero allí es una locura, o sea, ahí creo que hay más motos de estas scooters que habitantes. Tema polución, tema humedad, tema temperatura es una salvajada. O sea, nosotros entrenábamos con 40 grados de temperatura y 90% humedad, a eso a las 9 de la mañana, y fue una locura. O sea, a mí también me costó un poco adaptarme, y bueno, al final es un cambio tan tan radical que te pega un poco el shock, pero bueno, una vez que te acostumbras y te habitúas, vamos, yo estaba encantado, la verdad.
Sí, que et va agradar Vietnam per viure. A nivell futbolístic, molta diferència en tot, en qualitat dels companys, en organització del club, etc.
Pues mira, me sorprendió. O sea, creo que la palabra es sorpresa, porque a nivel calidad individual no tiene nada que envidiar a nosotros. O sea, es nivel, pues eso, primera red, segunda división, porque tienen muchísima calidad individual, típicos jugadores asiáticos así bajitos, muy rápidos. El tema es a nivel de ritmo. A nivel de ritmo, con tanta temperatura y con tanta humedad, pues cuesta mantener el ritmo en ciertos momentos del partido. Y sí que es verdad que eso se nota. Pero a nivel calidad individual, gente con muchísima calidad. Encima yo tuve la oportunidad de estar en el equipo con el portero de la selección vietnamita, con uno de los mejores jugadores de Vietnam, que era Quang Duc, que era nuestro capitán, y eso se notaba, y bueno, a mí me sorprendió bastante.
Després de pujar al camp de l'UQAM, recordo que un dels primers moviments que vam explicar aquí a la ràdio és això, l'interès d'un equip vietnamita, en Alfredo Pedraza, etc. Per què aquesta experiència dura només 2 mesos?
Bueno, pues al final es un poco como todo. Tú vas con las expectativas, al final te crees por desinformación que el club va a ser pues estable y de una manera estable. Al final también estás muy lejos de casa y bueno, ocurren una serie de circunstancias que normalmente aquí en España no suelen ocurrir, que es que allí tiene que haber 4 extranjeros por equipo y os tiran mucho de brasileños, y nosotros íbamos un poco a abrir camino. Y bueno, pues como pasa en cualquier situación de la vida, el abrir camino, pues hay veces que te sale bien y otras veces que te sale regular, que aprendes. Entonces a nosotros nos toca aprender. Fue una situación un poco convulsa de ver qué hacíamos, de ver cómo tirábamos, y bueno, yo decidí el hecho de rescindir porque no me convencía del todo pues lo que me podían ofrecer, y nada, al final yo súper agradecido por la experiencia. Para mí es un paso hacia adelante que me gustaría repetir, no sé si en Vietnam o fuera de España seguro, y animo a todo el mundo desde aquí a que dé ese paso, a que tenga ese interés de conocer más mundo, de conocer más fútbol, de aparte del fútbol poder vivir una experiencia así, y la verdad que no me arrepiento para nada.
Tot i sortir-te malament, és cridaner, és curiós, no? Que diguis, ostres, mira, a Vietnam no em va anar bé perquè no va anar tot com m'esperava, vaig estar només 2 mesos, però de veritat que val la pena i la maleta la tinc a punt per quan toqui. Ara estàs al Fuenlabrada, però vés a saber a on et portarà el destí. Pel que em dius ara, i gairebé amb això ho remato, Alfredo, per tant, ara estàs feliç, al costat de casa, etc, però no t'importaria sortir una altra vegada, no sé si a un perfil més proper, un país europeu, o t'és igual, o prefereixes precisament això, que sigui radicalment oposat al que tenim tots a la ment?
Jo, mira, jo ara mismo, como tú dices, pues he acabado aquí en casa, al lado de casa, y la verdad que estoy súper, súper feliz en un club que es muy importante, que me trata súper bien, que estoy súper a gusto, y la verdad que estamos trabajando súper bien, y la verdad que tanto cuerpo técnico como grupo estoy encantado. Pero sí que es verdad que en un futuro, como te digo, no sé si tan lejos como para irme a Vietnam, pero sí que yo apuesto por el hecho de conocer más países, más continentes, más culturas, porque creo que al final, aparte del fútbol, te puede enriquecer para muchas facetas de tu vida, que es el hecho de conocer diferentes culturas, de conocer diferentes maneras de ver la vida, que creo que te lo da el hecho de salir de España, y yo estoy abierto totalmente a ello y a experimentarlo.
I avui, gràcies a tu, hem conegut una miqueta, una pinzellada del Vietnam. Per cert, Alfredo, el Sabadell el va seguint, segur.
Sí, yo ya sabéis que allí estuve súper a gusto. Sí que es verdad que no termino a nivel individual, a nivel colectivo sí, porque fue el culmen de una temporada increíble. Pero bueno, a nivel personal no pude terminar con los minutos que al final todo el futbolista quiere, que es jugar, pero estoy súper agradecido al club, a la gente del club, a vosotros, que siempre me habéis tratado súper bien, y vamos, yo lo sigo como un arlequín más, y me alegro mucho de que ahora mismo sea uno de los imbatidos de Primera Federación, y que ojalá siga así, porque bueno, conozco a Ferran, conozco al cuerpo técnico, y me alegro también mucho por ellos.
I avui parlàvem amb ell i li dèiem, Alfredo, que et faig l'entrevista en castellà. I em diu, no, en català directament, que t'entenc a la perfecció. O sigui que també t'ha quedat una miqueta aquí del català a tu. Alfredo Pedraza, que ha estat un plaer, com sempre, que ens alegrem que vagi bé aquesta tornada a casa i gràcies per haver-nos acostat una miqueta de Vietnam aquí a Sabadell.
Un abrazo muy grande a todos los requinados y muchísima suerte en la temporada y en lo que viene.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tenim gairebé a 40 ex del Sabadell a l'estranger, per tant ens podem fer un fart de fer visites com la d'avui amb un punt de trampa, perquè ja el tenim de tornar a casa, però perquè ens guiï una miqueta pel Vietnam. Canviem radicalment de tema, anem a la segona catalana, plena de victòries de moment de la sabadellenca a casa, després de superar un aspirant a la part alta com el Porreig per 1-0 al municipal de la Creu. Juan Carlos Rodríguez, l'entrenador de l'actual tercer classificat, no amaga la seva satisfacció.
Supercontento del arranque del campeonato, bueno, 6 puntos de 9 y no perder en casa, y esta semana sobre un rival que seguro que estará en la parte alta, como es el Porreig. Ahora súper contento del partido que se hizo el domingo.
Els taronges visitaran dissabte a 8:15, un Sant Vicenç que ha arrencat de moment a la zona baixa amb només un puntet de 9 possibles. La Saba, per contra, busca treure's el mal regust de la derrota a Pallejà en l'únic desplaçament de la temporada, però, això sí, sense refiar-se del rival.
Partido duro, donde ellos intentarán manejar el partido, ya que jugamos allí. Es un equipo que también te deja jugar. El punto, bueno, ahora es anecdótico. El campeonato es muy largo, hay que sacar el máximo de puntos para, por lo menos en nosotros, para lo que te he dicho antes, la salvación. Pero bueno, nosotros iremos allí a sacar los 3 puntos y luchar en todos los campos. Seguro que haremos este año una cosa bonita.
El Tibidabo, per contra, ha estrenat el comptador de victòries aquesta última setmana amb el seu 0-1 a Montcada. Els de Torreromeu són desens, amb 4 punts de 9 possibles, i el tècnic Toni Sánchez reconeix que són 3 punts que aporten calma.
Tranquilidad, de quitarnos ese peso de encima ya de no haber conseguido la victoria, pues ganar, montar esa tranquilidad, ese buen ambiente en el vestuario, después de ganar, pues eso siempre es importante.
Aquest diumenge a les 12, Tibidabo Piera, al municipal de Torreromeu. El rival té els mateixos punts que el Tibidabo, desè i novè, i pel tècnic blanqui vermell, la clau serà qui tingui la pilota.
Va a ser un partido, me lo imagino, pues que bueno, ellos también vienen con confianza después de ganar 3-0. Es un equipo que también va a querer el balón, quiere salir desde atrás y bueno, pues yo creo que el que sea capaz de tener más controlado el partido con el balón, creo que es el que más posibilidades tendrá de ganar.
Un Piera, per cert, que per Toni Sánchez té millor equip que la temporada passada. Com diem, horari habitual a Torreromeu, diumenge a les 12, aquest Tibidabo Piera.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals. Obramat.
Hotel Suís. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada a 2:15 de dues. Ha estat una de les notícies del dia que us avançava aquest matí Ràdio Sabadell. El Sabadell Rugby Club no tindrà equip com a tal enguany a les lligues masculines sèniors de rugbi i renuncia.
La idea és tornar a tenir equip on, com més aviat millor, però bueno, ja ho veurem com aniran les coses. Al final, tu cada partit vas amb unes 23 persones convocades i ara mateix estàvem, bueno, estàvem amb un número d'efectiu d'uns 12 o així, així que no... Per jugar, com a mínim, en necessitem 15, així que ja no hi arribàvem ni per jugar.
Escoltàvem la nova presidenta de l'entitat, la Martina Cortada. La manca d'efectius, per tant, per poder completar una plantilla, ha fet que els arlequinats renunciïn a la seva plaça just la mateixa setmana que havia de començar la Lliga. L'estrena, de fet, havia de ser un derbi contra Carboners. Per la presidenta, una mala notícia que els serveix per corroborar la seva idea d'apostar per la formació perquè a la llarga els sèniors estiguin garantits.
Ens ha agafat per sorpresa perquè han sigut doncs, baixes d'últim moment i bueno, doncs, la decisió s'ha pres com ràpid i corrents. De fet, anaven a jugar aquest cap de setmana contra Carboners, el primer partit, i això van prendre la decisió de donar-nos de baixa aquest mateix dilluns, així que ha sigut d'última hora. Però bueno, ens ajuda també a veure que al final s'ha de treballar molt, bueno, que com a nova junta ho tenim molt clar, des de la base i donar-li molt, molt, molt de recolzament a l'escoleta, perquè al final és d'on te pujaran jugadors i al final pues, els equips sèniors estaran més consolidats.
La dotzena de jugadors del Sabadell Rugby Club per això no es quedaran sense jugar. Han arribat a un acord amb els espartans de Granollers per fer-ho allà. Serà això sí com a cedits i no en forma de fusió, com havia passat als inicis, per exemple, amb el Santa Coloma o com passa també amb el femení i les Carboneres de Terrassa. Per què? Doncs diu la presidenta, bàsicament, per falta de temps.
Una fusió hauria sigut l'ideal, però donat el cas que ha sigut tota última hora i molt ràpid, doncs hem buscat la solució, bueno, la solució que es podia adaptar més a les nostres condicions, que era necessitem començar ja la Lliga a jugar i per tant anem cedits. Però amb la premissa de que si en algun moment volem tornar a tenir el nostre equip, a la segona volta, per exemple, doncs que les fitxes tornen a ser del Sabadell i continuem com a equip.
Per tant, el Sabadell Rugby Club renuncia a l'equip masculí a l'espera d'això, de poder incorporar 10-12 jugadors i qui sap si a la segona volta o la pròxima temporada recuperar aquest sènior, sí que competirà el femení repetint fórmula de fusió amb Carboneres amb el mateix nom de Filadores. El debut de les Vallesanes serà dissabte a 3:45 al Congost contra el Catalunya Central en el mateix grup de 4 i són també Cocodrils i Nef Barcelona i el Bucbé Senglars. La també jugadora, a banda de presidenta, Martina Cortada, aspira a tot.
L'equip de Filadores està super consolidat i és el tercer any, de fet, que estem juntes amb Terrassa i bueno, doncs és un projecte que va creixent molt. L'any passat vam acabar amb molts bons resultats i la idea és aquesta, seguir competint i estem, bueno, estem a nivell de volem guanyar primera catalana.
Déu-n'hi-do, per tant, objectiu ambiciós de guanyar la Lliga i tot plegat en les primeres declaracions de Cortada com a nova presidenta. Acaba d'agafar les regnes de l'entitat, prenent el relleu d'un bon amic de la casa, també periodista, com és l'Oriol Ferran, i amb aquestes turbulències inicials per la renúncia del sènior masculí. A part de l'objectiu formatiu que ja hem escoltat, la màxima responsable de l'entitat ha parlat també així de com ha estat l'entrada de la nova junta.
Al final, com a presidenta, sóc la cara visible, però som un equip molt gran de gent treballant junta, un equip completament nou, que cap de nosaltres havíem estat participant en les juntes anteriors, i de fet tots som jugadors del club també. Una mica caòtic, com qualsevol inici, aterrant i veient com fer les coses, però al final tenim moltes ganes això, de començar a moure projectes, a donar-li molta canya a l'escoleta, a la part formativa, consolidar els equips sèniors també. Hi ha moltes coses dels inicis, però bueno, jo crec que ho estem fent amb moltes ganes. Ens estimem molt al club, tots els que formem part de la junta, i llavors pues, motivació almenys hi ha.
Nova etapa, per tant, el Sabadell Rugby Club, i amb aquest objectiu també a mig termini de recuperar aquest sènior masculí al qual acaben de renunciar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I hores decisives també perquè se solucioni la crisi entre la Federació Espanyola de Natació i el Club Natació Sabadell. Avui tenim... Puc llegir el paper tal qual està posat, Sergi Parc?
Llegeix, llegeix.
Home waterpolo de veritat. I obrim telèfon d'al·ludits per si Pau Vituri vol dir alguna cosa. Sergi Parc, avui et toca a tu parlar de waterpolo. Recordem que tot ve sobretot per la normativa que limita les jugadores estrangeres que poden jugar en un equip.
Anem a posar en context, abans de res, Adri, perquè ningú se'ns perdi, i si fem alguna liada, que Pau Vituri ens corregeixi, que per això sí que és l'home waterpolo de veritat.
Home, com a mínim crec que està batent, i no serà la primera vegada que ho comentem. Per tant, aquí una mica de bagatge podem tenir, va.
La problemàtica, quina és? Ve d'aquella norma de quantes jugadores estrangeres es poden tenir a l'equip en les competicions d'aquí. Lliga, sobretot. Fins ara era de 4 jugadores de fora com a màxim. Es va ampliar a 5, fins aquí perfecte, però què passava? Que en convocatòria només es podien convocar a 4 jugadores estrangeres, i aquí ja el Natació Sabadell, que en té 5, ja va començar a rufar el nas. El pitjor va venir quan semblava que se seria flexible i si alguna estrangera complia algun requisit concret, aleshores no computaria com a fitxa estrangera. I aquí el club sortia beneficiat perquè podia convocar ja a totes les seves waterpolistes que fossin de fora. Què va passar? Que al final va resultar que no, que aquestes condicions que semblaven flexibles s'endurien, tot i aquesta predisposició inicial a facilitar les coses a l'Astral Pool, i llavors ja cap jugadora estrangera es podia emparar en aquest paraigües, Adri, de waterpolista de formació, digue-li com vulguis, i per tant David Palma només podia convocar a 4 jugadores de fora. I d'aquí que sortís Claudi Martí, amb aquella roda de premsa llarga, llarga al carrer Montcada, queixant-se d'això, doncs d'aquest canvi de paradigma de la federació, que fins i tot havien preguntat expressament si les seves jugadores podien entrar dins de la combo, al final res d'això. I recorda, Adri, que...
Sí, es queixaven bàsicament del canvi de normativa durant el mercat, no? Que amb la plantilla ja confeccionada havia variat la normativa i que això era un greuge, ho entén així, el Natació Sabadell, per haver de, a més, deixar sense poder fer la seva feina a treballadores que en alguns casos són comunitàries.
Sobretot també, per quan ja havien preguntat, com diem, expressament per si complien la normativa, i al final va resultar que amb aquest canvi, doncs no. Bé, doncs en aquesta compareixença Martí ja va dir que les vies de negociació amb la Federació Espanyola estaven liquidades i que estudiaven ja la via judicial. A partir d'aquí.
De moment tens l'aprovat de Pau Vituri, per via interna.
Ah, perfecte. Aleshores, Adri, ahir vam tenir presentació de les lligues de waterpolo a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, perquè aquest cap de setmana ja arrenquen les divisions d'honor corresponents, i la cosa estava tan fotuda entre les parts que no estava previst que Claudi Martí assistís a aquesta presentació. Al final sí que hi va anar. Per tant, podríem dir, Adri,
de fet,
que
va
és...
ser l'únic representant del club que hi va ser, perquè a la fotografia no apareix cap jugador ni jugadora de l'Astral Pool o del Quello.
Però ja va ser un primer punt d'apropament, si se'm permet l'expressió. Evidentment, en aquesta presentació va parlar el president de la Federació Espanyola, Fernando Carpena, i sembla que també va buscar aquest apropament de postures. L'escoltem.
Si hay en algún momento tensión que desaparezca, buscando decisiones que sean arropadas por la mayoría. ¿Qué es la mayoría? Mitad más, he ganado, porque mitad más uno, es que mitad más uno no es consistente. No es consistente, porque son decisiones de calado. Son decisiones de calado, de presente, pero sobre todo de futuro. Por tanto, hay que la situación del Club Natación Sabadell intentaremos arreglarla, ojo, con el conocimiento y consentimiento de todos. No por arreglar un problema en la General 5. I vamos en buena línea.
Adri, fent referència directament al Natació Sabadell, però també aclarint Carpena que s'ha de buscar un consens majoritari.
Sí, jo crec que la postura del club és bastant clara en aquest sentit, que és allò de dir, si no es tracta de tenir contents a un o a tots, sinó de complir amb la normativa del trànsit laboral de persones dins de la Unió Europea. Però vaja,
sí,
com a mínim escoltant el que deia Claudi Martí ara fa ja alguna setmana. Però bé, la pregunta del milió, i per què hores decisives?
Contestant aquesta pregunta que feies al principi, a més... Hores decisives perquè avui hi ha reunió amb els clubs de la Divisió d'Honor i l'expectativa és que es pugui trobar una solució a aquesta problemàtica i des del club doncs creuen dits i esperen a que hi hagi un altre cop un canvi en aquest sentit i que puguin sortir beneficiades amb les convocatòries de les jugadores estrangeres. Esperem que sigui així. En cas que no, Adri, a partir de dilluns ja el club sí que tiraria pel dret en penjar aquesta via judicial que esmentàvem.
Doncs estarem atents de si toca anar a la justícia o si impera una mica el sentit comú, sobretot pel que dèiem abans del canvi de normatives durant el mercat. Aprovat, eh? Home waterpolo de veritat. Gràcies, Parc.
Fins ara, Adri.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, va, més històries. El sabadellenc Francisco Roldán participarà aquest cap de setmana al Mundial de Gravel de Limburg. Serà tot just la seva tercera carrera amb la bici de gravel, acostumat a la de carretera i abans, de fet, si recordeu, a l'atletisme. Ho va deixar professionalment fa ja 7 anys, però en el seu moment va ser dels millors d'Espanya, en la seva especialitat, als 800 metres. El saludem, crec que ja de camí als Països Baixos, però en tot cas que m'ho confirmi. Hola, Fran, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, com està, anem?
En marxa ja?
Sí, de camí.
I més o menys estem per on?
Estem a Nims.
Ah, a Nims, sí, que a França.
Sí, a França. Sí.
Mathieu van der Poel és el vigent campió d'aquest Mundial de Gravel. Tu competiràs a la prova de 35 a 39 anys. En quin moment Roldán passa de competir en uns 800 metres en proves nacionals, internacionals, en atletisme, fins i tot a veure't en una línia de sortida d'un Mundial de Gravel al costat d'un van der Poel de torn?
Encara no ho sé i encara no m'ho crec, però només sé que estic ja de camí cap a la competició, però bueno, molt content al final.
Ha de ser xocant, no? Per això poder estar a l'alçada d'aquests tan bèsties extraterrestres.
La veritat és que sí, al final els veiem per la tele i ara tinc l'oportunitat de ser-hi aquí i intentar lluitar per intentar guanyar el que pugui, no? Però bueno, serà complicat.
Per parts, t'hi classifiques via UCI Gravel World Series, va ser a Les Angles, a França, també a Girona, al Ciotter, allà vas aconseguir el bitllet. Ja anaves amb aquesta intenció de classificar-t'hi o va ser una mica sorpresa?
Bueno, va ser una aposta amb dos amics més que vam dir, va, intentem fer-ho, i sí, va ser una sorpresa, però bueno, estem aquí ara.
No va sol, no? Intueixo, el cotxe?
No, vaig amb dos amics més.
Amb ells. Canvia molt la bici de carretera a la de gravel o no?
La veritat és que sí. Al final la bicicleta de gravel és una bicicleta que tens que ser molt bo també baixant i bueno, al final també tens que estar molt fort pujant, però bueno, això tens que ser una miqueta més complet.
I ara, amb quina idea vas a Limburg, als Països Baixos? No sé si pots parlar d'objectiu o quan tot just és la tercera carrera de gravel és que és un meló per obrir.
Sí, no, al final la possibilitat no es fan traient res, però bueno, és anar a acabar, intentar patir el que puguem i ja està, disfrutar la carrera.
Em faràs més de gravel per això o ha estat una cosa puntual, un bolet i ja està?
Bueno, això ha estat un bolet puntual, però sí que és veritat que és una modalitat que ens agrada i l'any que ve possiblement faci la Copa Catalana.
I torno al principi, el teu Instagram a dia d'avui encara és Roldán800. El pas de l'atletisme al ciclisme, això com ha anat?
Bueno, al final ara ja estem pràcticament jubilats de l'esport d'elit, això és una vàlvula d'escape pel tema del treball i és una sorpresa que vulgui estar aquí, però bueno, al final és una cosa més, però bueno.
Mira, la següent pregunta t'anava a dir si això t'ho prenies com un hobby o si la idea era poder-te fer un lloc aquí també. Dedueixo que és una sorpresa agradable, però que ni molt menys et plantejaves canviar un esport professional per l'altre, sinó que t'hi has trobat.
Sí, no, és un hobby totalment. Al final, la vida d'elit ja l'hem vivida i està molt xula. I si tornés a néixer, ho tornaria a fer. Però això ja no toca. Al final sí que hem de disfrutar-ho, sí que si podem estar allà ho lluitarem, però res més. Al final la vida d'elit ja va passar.
I aquesta vida d'elit, i en concret l'atletisme, què t'ha portat o què fa servir d'aquesta vida com a atleta ara també a la bici?
Moltes coses. Al final puc, pel tema laboral, el tema del fracàs, el tema de preparar-te les reunions, de preparar-te diversos escenaris o el tema de reunions, això jo m'ho porto tot de l'esport. Al final, una carrera, tenies moltes possibilitats que te tenies que preparar i això encara a dia d'avui és el que faig al treball.
I físicament canvia molt al preparar-te un, no sé, un Mundial de Gravel, per exemple, respecte al que era abans un campionat d'Espanya de 800?
Bueno, tu compta que jo ara peso de 10 quilos més que abans. Però bueno, al final jo surto, intento sortir amb bici tots els dies que puc, després de treballar, que em donen per preparar-me el dia següent del treball i demés, i ja està.
Però segueixes corrent o només bici?
Segueixo corrents menys del que m'agradaria. Però sí que és veritat que la bici és més agraïda. Al final pots sortir en bici i el dia següent estàs pràcticament bé, però si et fots un bon entren corrents és complicat. Després el dia següent estar amb el cos sencer per treballar.
Alguna mitja marató t'he vist fer per això? Que no té tampoc res a veure amb el que feies abans en el món de l'atletisme.
I, bueno, això he fet un parell a Mallorca i Granollers i va ser un compromís amb el tema laboral. Perquè sí que és veritat que ara on estic, que és a l'empresa ITT, és una empresa que comparteix molt amb el món de l'esport, del sacrifici, de les coses ben fetes, i comparteixo molt l'estil de vida amb el treball.
La última, aquesta grupeta d'amics que aneu cap a Països Baixos just ara, que us enganxem aquí a mig camí,
sí.
Si podeu triar fer-vos una foto amb algun dels participants que allà us trobareu al Mundial de Gravel, ho heu parlat, us demaneu algú per fer-vos la foto o...?
Jo intentaré fer un vídeo pegant-li un canvi al Van Der Poel o algun d'aquests. Alguna passada, ara que puc, després no podré, però...
Jo, mira, jo recordo una Cap d'Any Reis que vaig entrar, i sempre ho dic, a l'alçada de Reyes Estevez. Clar, em callo la part de que es va lesionar en el quilòmetre 2 i va fer 3 quilòmetres caminant i jo no, però sempre puc dir que vaig entrar amb ell. Doncs mira, aquella foto, aquell vídeo, aquella passada de Van Der Poel el vull veure, que també suposo que fa il·lusió de tenir-lo. Francisco Roldán i la resta de la grupeta, que vagi molt bé aquesta experiència per allà, a Països Baixos, que la gaudiu molt, bon viatge, compte a la carretera i parlem a la tornada.
Molt bé, merci.
Una abraçada.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Avui tancarem l'Hotel Suís amb el voleibol i amb el sènior masculí del Superliga 2 del Natació Sabadell, que s'estrena demà passat a les Naus. Ho fa l'equip d'Adrià Jiménez després d'haver debutat amb victòria a la pista del Balàfia de Lleida, equip al qual ja s'havien trobat en competició catalana. Tot i perdre el segon set, el club no va tenir problemes per guanyar per 1-3 i sumar els 3 primers punts del curs. Ara, el primer contrincant a casa serà el Cisneros de Tenerife, que a la jornada inaugural va superar el Mediterrani de Castelló al tie-break. Jiménez espera que l'equip es faci fort a casa una temporada més.
Cisneros és un equip que no sabem tampoc qui podrà venir, perquè al final tenen jugadors del primer equip que juga a Superliga 1, són joves, també tenen jugadors que sí que ja els coneixem. Al final, el que hem d'aconseguir és mantenir el Fortí invicte aquest any també, que l'any passat ho hem treballat molt bé durant tota la temporada. Aquest any també el nostre objectiu ha de ser aquest, mantenir el club invicte el màxim possible.
Recordem que és el segon curs de Jiménez al capdavant de l'equip. L'any passat va debutar amb bona nota, amb el club acabant cinquè al seu grup de Superliga 2, i tot i els canvis a la plantilla, els nedadors també han començat amb bon peu enguany.
Tenim una plantilla que encara és més jove que l'anterior. Ja hem agafat jugadors de la base, que entre els 17 i 18 anys que encara s'estan adaptant. Llavors, bueno, mica en mica anem treballant. És veritat que també porta molt recorregut, perquè venen de competicions com Campionat d'Espanya, tant de club com a nivell català. Llavors, bueno, tenen experiència, però els hi falta encara aprenentatge dins de la categoria.
El duel de la segona jornada, atenció amb l'horari, contra el Cisneros, m'imagino que per allò de ser Tinerfeny, serà dissabte a les 3. Més tard, a 6:45, serà el torn del femení de Primera Nacional, que va guanyar 2-3 en el debut a la pista del Bordils i va aconseguir els primers 2 punts. El rival d'aquest dissabte serà l'Esplugues, que va superar per 3-0 el Vall d'Hebron. Nerea Montori, una de les capitanes de l'equip, recorda el recent triomf per 2-1 a la Lliga Catalana.
Ens esperem un partit dur perquè Esplugues té un equip molt potent i al final el que va passar a la pretemporada de la Lliga Catalana, a la Copa Catalana, naturalment ens dona moltíssima confiança, a més estem jugant a casa, però no perdem el nord. Vull dir, a les copes de pretemporada tothom prova moltes coses, tots els equips fan moltes combinacions que potser després no són les que acaben utilitzant el dia de Lliga. Doncs sabem que ens vindrà un equip molt potent i que haurem de lluitar, però bueno, amb total confiança i a treure el màxim de punts.
Una Montori que també ha parlat de la plantilla i del nou staff que comanda enguany Narcís Godoy. Per la capitana, la cosa va pel bon camí, tot i que considera que estan encara en fase d'adaptació.
Fins ara, i espero que segueixi així, estem molt contentes. Les companyes que han vingut estan molt a tope amb l'equip, amb el club, estan molt il·lusionades. Les que ja hi érem, doncs, la veritat és que tot funciona superbé entre nosaltres des de fa anys, ens coneixem molt, estem molt còmodes jugant juntes. I amb el nou entrenador, doncs bé, naturalment, sempre, clar, quan estàs acostumada a una altra cosa com a equip i ell segurament a un altre equip diferent, doncs has d'anar apropant-te per una banda i per l'altra, però de moment està funcionant.
I per últim, el sènior B masculí, que enguany el tenim a primera, la mateixa categoria que el sènior femení, es va imposar en el seu debut en aquesta Primera Nacional per 3-0 al Manresa i diumenge a 1:00 té derbi a Barberà del Vallès. Demà és divendres, d'aquí en 8 tindrem partit, perquè recordem, l'Alcorcón Sabadell jugarà divendres a les 7 i per tant canviarà bastant, però el de demà encara és un divendres habitual, és a dir, amb roda de premsa de l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Escoltarem també Vicente Parras, el seu homòleg a la banqueta del Teruel, les estadístiques i, a més, la prèvia també del cap de setmana d'equips com el Sabadell B a la Lliga Elite, els sèniors de l'OAR, el futbol sala Sabadell femení o el Club Natació Sabadell, que s'enfronta al Pilar a la segona B de futbol sala. Això demà a 1:00, ara el Notícies Migdia amb el Pere Gallifa i tota la gent d'informatius per trobar el programa d'avui. RadioSabadell.fm, allà teniu el podcast de l'Hotel Suís. Una abraçada, per cert, des del control de so del Toni González. Que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.